Són les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
I 5 minuts, tercera i darrera hora de programa, la nostra part de Magazine, on vos contam o recuperam aquella notícia que mos ha cridat l'atenció a les 9, i aquesta és vera, crida l'atenció. Vos volem parlar d'un dels majordoms del Palau de l'Elisi, perquè un tribunal de París l'ha condemnat, atenció, a un any de presó per haver robat part de la vaixella oficial de la presidència francesa.
Els fets varen ocórrer entre 2023 i 2025, quan l'acusat, encarregat de preparar les taules a recepcions oficials, va aprofitar el seu accés per sostreure desenes de peces de porcellana considerades patrimoni nacional francès. Segons la sentència, el condemnat no ingressarà a la presó, sinó que complirà la pena sota arrest domiciliari amb un braçalet electrònic al turmell, ja que no tenia antecedents. A més, haurà de pagar una multa de 10.000 euros.
Quasi res. Han de dir també que la vaixella robada pertany a la prestigiosa manufactura de Cerves, que no sé si ho dic bé, Xisco, perquè és qui sap francès en aquesta taula, ets tu, se diu així.
Però, i si no, jo crec que els francesos t'ho comprarien.
No ho sé. Però bé, el seu valor s'estima en més de 300.000 euros. La major part de les peces, però, ja han estat recuperades. El majordom va justificar aquest robatori per problemes econòmics que tenia i va arribar a vendre alguns objectes a través d'internet amb l'ajuda de la seva parella, que és, per cert, un antiquari. Aquí també han condemnat per complicitat, igual que un col·leccionista que havia comprat part d'aquestes porcellanes.
El tribunal ha destacat la gravetat del cas, no només pel valor econòmic dels objectes, sinó també per la ruptura de confiança en la institució presidencial. Els tres implicats han reconegut els fets, tot i que han negat haver organitzat una mena de xarxa criminal per sostreure coses del Palau de l'Elisi. El cas és que ha posat d'evidència una vegada més les llacunes en el control del patrimoni dins d'un dels espais més protegits de l'estat francès. I clar, no sé com valorau, després de l'incident que varen viure al Louvre ara fa una sèrie de mesos, que resulti que el majordom del Palau de l'Elisi s'endugui ses tassetes de te, ses plates,
perdona.
On serveixen el caviar, tot.
Abans vos havia dit que un joc era 5.000 euros, un joc, sí, de cafè, però jo no sé quin tipus de plat s'haurà robat aquest majordom, però és que alguns, en concret aquest que té uns querubins, uns angelets, sí, 3.600 euros un plat. O sigui, si ha robat un d'aquests en concret, que estic ara mirant per xarxes socials, perquè, clar, després ell els penjava a una coneguda plataforma com es Vinted, de segona mà. Jo crec que aquest home pensava que ningú
una cosa,
arribaria.
Jo que he sopat, sí, un parell de vegades, sí, a casa teva i tens plats en querubins,
aquest mateix de querubins,
en
sí,
àngels, són d'aquesta col·lecció de Cedres?
No,
o són d'una altra?
Són d'una anterior.
Ah, ok. No, és que ara m'ha al·lucinat que els plats amb àngels, com els que tens tu a casa teva, tinguessin aquest preu, Marta Grau.
3.600 euros.
Aniré alerta sense voler anar a pegar una colzada, perquè si no, mira quin disgust.
T'imagines quin drama. Clar.
Jo vos he de dir una cosa. Jo no sé si és perquè això és un pensament molt de gent, no vull dir pobra, però de gent normal com nosaltres.
De classe mitjana.
De classe mitjana, però clar, jo no me compraria una tassa i una... Ja sé que tu ets col·leccionista de tasses ja, en general.
Ja no en compto tantes, perquè un dia vaig sumar tot allò que tenc a nostra en tasses, jo ho vaig trobar tan absurd
ja.
Que vaig dir
no,
és que
no
això d'aturar. No, però que me'n regalin. He deixat de comprar-ne.
Però és que
és diferent. És a dir, a mi el que me sap greu és gastar-me els euros. No, perquè però... troc que són molts. Ara, si me'ls regalen...
Benvingudes tasses.
A que nostra hi caben totes.
Jo anava a dir que a mi me'n faria molt de toc tenir una vaixella incompleta. Jo, per exemple, tenir tasses i tassons i coberts així de diferent casta...
Que flamenca, ella. Ella ha de tenir tot el joc.
Sí,
però, per exemple, les de berenar, ningú té les mateixes tasses per berenar.
No, de berenar no.
Són cada una d'una... Sí, sí. Que te poses
també
es que feien llet, cada una d'una casta.
També t'ha dit que si no ets el president de França o no tens tot el que series patrimoni nacional francès, optes per en aquestes peces de porcellana o de lo que seria parament de la llar de qualitat, els hi dones un espai. Els hi crees com una vitrineta.
Una vitrineta.
La típica... Clar, és que ja no hi ha vitrina. Jo me recordo que quan jo era petit, en el menjador de la meva tata, en el menjador que nostre, en el menjador de tots els meus tios, sempre hi havia una vitrina on hi havia estos són bons. I les copes bones que només traies per Nadal.
Per fer
un bruf.
Per a tant, en canvi, ara ja no. Fotografia o no?
Jo no me l'he presa, però confio molt en tu.
No. No fa falta que...
Trobes que hem de tornar a fer ridícul davant Balears?
No,
davant Balears?
Jo he dit que a primera hora faríem que la gent tingués en bucle aquesta cançó de Soy una taza, soy una tetera, un...
Ja la tenen en bucle, te puc assegurar.
Però he fet un spoiler petit, o han fet una esca, dient que a les 11 faríem que la gent tingués a dins cap una altra cançó que crec que no podran deixar de cantar.
No, ni molt manco, perquè aquesta la recordam i moltíssim, són així.
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión.
I de la mítica sèrie Campeones, que envia de nom, direm adéu a Oliver i Benji i hola a Tsubasa, la mítica sèrie d'animació japonesa que va marcar tota una generació, que envia de nom a Netflix, més de 40 anys després de la seva estrena original. El que molts recorden, com Oliver i Benji, en realitat sempre s'han dit Capitán Tsubasa, el títol original del manga creat per Joichi Takahashi. Joana, és que ara m'he parat a xerrar japones
que
ja
m'anava
ja a menjar el teu paràgraf.
Japones, és que és un políglota
com diria, un mite per mi, com és a la Miss Fuster, idiomes querida.
Idò, ara, la nova versió d'aquesta sèrie, en aquesta segona versió, estrenada el 2018, no fa 40 anys, ha arribat a Espanya amb aquest nom original de Capitán Tsubasa, Campeones, i hem de dir que la producció consta de 52 episodis i aposta per una animació renovada i una història més fidel al còmic original. Però, el canvi no és només estètic. També desapareixen noms tan populars com, per favor, això és un crim. Oliver Atom ja no és, com ho puc creure. O en Benji Price. Com és? Ja no fa falta que sigui aquesta sèrie, és una altra. Si no hi són, no Oliver i en Benji...
És que veig que no m'entens el concepte.
Sí, ja ho sé.
No és que desapareguin no Oliver i Benji, sinó que nosaltres els coneixem com a Oliver i Benji, però en realitat se deien...
Són Tsubasa, Osora i Henko Kawasabayaki Shaki.
Per això mateix, quan a Mediaset varen decidir estrenar la sèrie, varen posar el genom. Perquè sabien que una dona, una nina de Sauva, acabaria dient... Genso, com?
No sé com ho he dit. Però...
Com ho has dit?
Però jo estic indignada. Oliver i Benji, de tota sa vida, que l'he vista no sé quantes vegades, ja m'ho pensava que sempre vam el mateix capítol,
perquè el
partit de futbol no s'acabava mai.
Ja, això ja... Per això no m'agradava a mi aquesta sèrie. Tot plegat respon a una petició de l'autor mateix que vol preservar la identitat original dels seus personatges. Malgrat la nostàlgia, la sèrie ha tingut una gran acollida. En només un grapat de dies s'ha col·locat entre les més vistes de la plataforma a l'estat espanyol. Quatre dècades després, el Max de la pilota tornen a marcar gol, ara amb el seu nom original. No sé què vos sembla.
Ah, ja van fotre el balón en los pies.
Ja.
Por favor, quins records, eh?
I ningú no los podrà detener.
El estadio vibra con la emoción.
De ver jugar a los dos.
A los dos.
Por favor, no m'aturar. Perquè això és com quan es fas una calça. Que fins
ja
que,
està,
que
ja
quan,
està.
Fins que no l'has desfeta tot, no atures. I doncs, pens que per respecte als oients...
Els nostres oients, sobretot de la nostra generació, mos poden donar les gràcies perquè ara avui, tot el dia, cantaran sí. Oliver Benji, Senyors de Campeons.
Totalment. Jo la veuré, eh? De veres, sí, sí, la vull recuperar. De fet, ja li he dit als meus fills que...
Ara.
Mira, que sona.
Oliver Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji.
Que també t'ho dic, que no mos agradava molt perquè no som molt futbolers, però no. Tots l'hem vist, eh? I tots saben la cançó.
I tots encantats la cançó.
Exacte, però bé.
Però en aquella època, clar, això són els anys 90, quan Mediaset i Antena 3, bé, Escolta 3 Media, arriben a l'estat espanyol, varen ser les primeres privades, i varen comprar tota una sèrie de dibuixos animats manga que nosaltres els veiem en el programa d'Ana Letizia Sabater, A Mediodía Alegría. I dins aquell programa se feia Campeones, La Panda de Julia, llavors varen comprar també Pequeño Lord, Rascal, és a dir, és que hi havia un munt de sèries japonesos que varen arribar... Perquè jo tinc aquest disc...
I Candy, que era de molt abans.
Era abans. Candy és dels 80.
Ai, però quins
Candy
drames,
era de televisió espanyola. Però és que Mediaset va ser viva i varen fer un discos que se deien Campeones 1, 2 i 3 en sa banda sonora de tot això.
Has dit La Panda de Juli?
La Panda de Juli.
Escolta-la.
Ai, per favor.
Solo 6 niñas de las 7 que están tendrás que ser valiente.
És que era brutal, això.
Rojo y verás que a ti te elegirán y tus sueños vivirás, pero despierta ya.
Venga, vamos.
Vamos.
Julia va a jugar al voleibol, sueña.
Quins records,
és una fantasia,
per favor,
això.
Crec que un quins dia...
Records, la Panda de Julia.
I com s'activa tot en el teu cervell i acabes recordant la música.
Jo sa lleta tenia un porro ballada, però
sí,
mira,
també,
home.
Però les...
Dos dies, una passada més i ja la cantant bé.
I ja la tens, eh?
Haurem de fer un repàs a les sèries i en els dibuixos de la nostra època, sí. Un dia d'infància televisiva.
Home, és que des de Marco fins a Campeones, fins a quin ventall que podem trobar.
I tot això gràcies al Japó. I no sabien exactament, que eren japonesos, perquè, clar, eren...
Heidi.
També. Sí,
amb aquest to, dramàtic, sempre. En tot cas, recupereu la sèrie. Ara ja no és campió, és capità Tsubasa a Netflix. Mira, hem aprofitat per fer una recomanació de sèries. Anem amb altres tipus de recomanacions. Aquestes són importants, i a vegades hem de dir que van molt bé, perquè qui no ha viscut un moment de tensió a la darrera reunió de veïnats?
Aquí no hi hem viva, aquí no, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz.
Me despierto cada día en medio de un huracán.
Bé, mos aprovem ara una mica d'aquesta cançó per parlar de conflictes i problemes entre veïnats, que sempre n'hi ha, i per aclarir dubtes, avui és en nosaltres l'administrador de finques de confiança d'aquesta casa, que és en Toni Jaume Montserrat, aquí hem convidat Xisco per resoldre algunes qüestions que segur serviran en els nostres oients i en els nostres espectadors.
Així, Joana, pot tenir un veïnat que no paga o que ha començat unes obres a casa i molesta moltíssim, o fins i tot pot ser no teniu clar si vos poden prohibir tenir animals a casa. Obres, morositat i renous són els conflictes més comuns i avui en parlant precisament amb ell, amb Antoni Jaume. Com estàs, Toni?
Què tal? Molt bé, i vosaltres?
Abans de demanar-te res de la comunitat, tu eres de La Panda de Julia, perquè t'he vist molt emocionat.
No, Julia no, m'has agafat descol·locat.
És perquè ets un home que t'emociones en tot, així en general, i t'assumes a
sentir. No, no li veig ben dir sí, la veritat és que sí. Jo crec que aquell partit encara no ha acabat, però
no ha
també
t'he dit.
Allò que tampoc m'agradava el futbol era desesperant, però sí, la veiem.
Clar, i coses que no s'acaben són també els conflictes entre veïnats. Quins són els errors més habituals que cometem entre veïnats per desconeixement de la normativa? Perquè, clar, jo potser m'apens que si he de pujar unes rajoles a casa meva, l'ascensor és el millor sistema, hi ha un estatut de la comunitat que diu que no se pot fer servir com a muntacàrregues, per exemple.
És a dir, desgraciadament, els problemes de la comunitat no s'acaben i no són tan divertits. Vull dir, les sèries són molt divertits, però en realitat són molt manco divertits. Bé, hi ha molta casuística. Saben que són molts els problemes dins les comunitats.
Dèiem que avui volíem parlar com a de tres temes importants, obres, morositats i renous. Clar, la morositat és un tema complicat, no?, perquè continua sent el principal problema a les comunitats. com ho feis els administradors de finques per revertir, combatre o fer que la gent pagui d'alguna manera i que no hagi tanta morositat?
Has d'anar tenint clau, la morositat és el principal problema de les comunitats de propietaris, perquè, a més, tot el relacionat amb sodobés a les persones és el que més ens afecta. I, clar, si ja ens costa pagar la comunitat, damunt va d'assumir que hi hagi un veïnat que no l'estigui pagant, és una cosa que ens indigna. Però en els morosos, jo te diria, jo faria una diferenciació clara, claríssima, que són els barruts, i perdona que ho expressi així, els barruts i els que no poren.
Clar, i és important aquest matís, eh?
Importantíssim, perquè mira, les comunitats, la dinàmica dins d'una comunitat pot ser molt insolidari, però és vera que quan agafem el segon capítol, els dels que no poren, la comunitat sol ser bastant comprensiva. Vull dir, quan una família no pot, no pot. I sabeu, eh? Vull dir, dins la comunitat de propietaris hi ha una reacció de, bueno, això ho han de resoldre, evidentment, i en el final l'has de pagar, però hi ha una voluntat de solidaritat, no? D'anar a veure com ho resols i com tu mateix m'ho proposes resoldre-ho. Ara, els problemes són els altres, els problemes són els barruts, que els barruts és un capítol amplíssim, eh? El barrut pot ser el que no paga i veus que d'un tren de vida magnífic i no paga perquè és mal pagador, o inclús que també indignen moltíssim pues, les entitats, a vegades les entitats bancàries que no paguen, que jo els aposto dins el capítol de barruts, o societats o propietaris que no paguen pues, perquè ni siquiera tenen cap prioritat amb aquell aspecte. Però és complicat, i des del vagó, en aquest primer capítol, els desbarruts, pues, no queda més que proposar anar a via judicial, es diu, després de fer una primera gestió i conèixer la circumstància, pues, anar a la via judicial i anar reclamant-los, que desgraciadament tampoc és una via ràpida, però és la que te queda.
I la via judicial sempre és l'única manera per fer que un veïnat pagui?
No.
No sé si pots, el típic burofats que l'envies abans d'armar tot aquest trull, que això també erosiona una mica la convivència.
Correcte.
Dins una comunitat, perquè no és agradable saber que el president t'ha denunciat perquè no pagues.
Correcte. No, la primera solució sempre és un contacte directe amb aquella persona i conèixer amb aquella persona, en som ministres o societat, si és una societat, i saber què és que està passant. Entendre què és que està passant i cercar una solució conjunta. Dir, moltes vegades, quan xerres amb una persona que deu i xerres de tu a tu i planteges com s'ha de solucionar el problema, aquella persona, moltes vegades, si té voluntat, ja te planteja quina és la primera solució, jo podria pagar X cada mes per posar-me al dia, i si és una solució viable, des de l'hora, nosaltres sempre recomanem, en el 99% dels casos, anem en aquesta solució. Es mal és quan aquella comunicació se romp, aquella persona, perquè, a més, bueno, pues, té una circumstància que la vergonya i que entonces, ja no te dona cap solució, no te respon, llavors és quan has de fer un requeriment previ, evidentment, un requeriment formal, un burofax, un requeriment previ, diguent-li, escolti, si vostè no regularitza aquesta situació, anirem a la via judicial i, seguint passes, plantejar una junta, es anar a la via judicial i després ja anar-hi. Et ser darrere de les solucions, però a vegades no queda més remei.
Tu fixa't que hi ha una obra d'emergència a la comunitat, per exemple, no? Perquè aquestes persones s'acumulen, no?
Sí.
I me refereixo sobretot en els barruts, perquè jo crec que has fet molt bé en diferenciar, no? Que hi ha gent evident que no pot i també s'ha de tenir comprensió perquè un dia te pot passar a tu, no? Però aquesta gent que no paga, si hi ha una obra d'urgència a la comunitat, qui assumeix aquestes despeses?
Els veïnats, la resta de veïnats.
I assumeixen la seva part,
correcte,
clar.
I assumeixen la seva part. Hi ha comunitats en situacions dramàtiques amb aquest aspecte, i sobretot quan més petita és la comunitat, perquè, clar, si tenim un edifici gros i tenim un o dos deutors, bueno, pot ser que s'ha d'assumir tots els altres, però tenim edificis de 4, 5, 6 veïnats on un propietari pot arribar a acumular 15, 20, 25 mil euros, clar, està tocant d'una forma molt important la butxaca dels seus veïnats.
Després hi ha moltes injustícies, perquè hem conegut casos, per exemple, quan se necessita una rampa per una persona que té mobilitat reduïda,
correcte,
hi ha gent que s'anega, ostres, això s'hauria de prohibir que hi hagi gent que s'anegui
això. És que, de fet, està prohibit, vull dir, la llei ja ho preveu, el mal és que les solucions no són àgils, és a dir, si tu tens obligació perquè hi ha un acord o perquè és una qüestió d'accessibilitat i tens obligació per pagar, tens obligació a pagar. Es mal és que si tu no pagues, haurem d'anar a cercar una via que és, desgraciadament, és molt llarga. Moltes vegades és molt llarga.
I escolta, tornem a remarcar, no?, que hi ha esbarruts i és que no poden, però ara mateix, per la teva experiència, la situació econòmica actual fa que hi hagi molta de gent que no pugui pagar, per exemple, la comunitat. Mira, ha augmentat, la gent?
Això és el termòmetre de les comunitats, és el mateix termòmetre de l'economia i de la societat. I dir, ara vivim un moment relativament bo, i això vol dir que hi ha manca morositat a les comunitats de propietaris.
Però no mos enganem, manco no és que no n'hi hagi. Les comunitats de propietaris, és mal és que moltes vegades dins les nostres prioritats vitals la comunitat de propietaris no està en el càlcul, la comunitat de propietaris. Jo penso que tinc que pagar la hipoteca, que tinc que pagar els meus gastos fixos, però la comunitat està a lo darrere de tot. I quan me van més les coses, pues ja està a part la comunitat. Però quan me comencen a anar a la mallira un poquet la cosa, pues evidentment la comunitat queda darrere la lavadora que se m'ha romput o qualsevol urgència que he tingut. I per tant, un pago a retrasar és de la comunitat. Això ho vàrem viure de forma molt dramàtica durant la crisi de 2008, 10, 12, tots aquests anys. Les comunitats de propietaris van acumular una situació de morositat tremenda, que en aquest cas, i ho hem de dir, va ser molt apoyada pels bancs. Vull dir, els bancs varen actuar d'una manera absolutament inacceptable perquè se varen adjudicar molts d'aquells pisos de propietaris que no podien pagar i els bancs no pagaven els gastos de comunitat. I els bancs estaven 2, 3, 4 anys sense pagar els gastos de comunitat. I clar, generaven una situació perquè tu te pot indignar. Va de posar dobbers per pagar el que no paga el teu veïnat perquè el teu veïnat està en una circumstància dolenta. Però que siguis banc, que no pagui aquells gastos de comunitat, això va fer un mal tremendo.
Mira,
és vera que
els bancs
han canviat un poquet, també,
això. Justament, abans, no?, reforçàvem aquest argument, no?, que abans hi havia unes polítiques manco-transparents, que ara el manco se dona més informació, tot i que encara hi ha molta feina a fer, companys.
Parlaven de que avui volien tractar tres temes, ja han parlat de morositat,
anem
en el capítol obres. Podem dir que el tema obres també és una de les grans fonts de problemes o de discussions a una comunitat, però on són els límits? Clar, perquè no te poden prohibir fer obra a casa teva, però s'han de demanar uns permisos, s'ha de fer renou a unes hores determinades, quan s'ha d'entrar material dins un edifici, si hi ha molt de copropietaris, t'han d'avisar amb un mínim de marge per si tu aquell dia no hi vols ser, per evitar sentir i viure l'experiència i puguis fer-ho?
Memo, els límits... Tu pots fer obra a casa teva, tothom pot fer obra a casa seva. En quant a la pròpia obra, feta a la comunitat de propietaris, són els límits no afectar elements comuns, ni instal·lacions, ni vigues, ni llàceres, ni estructura. Per tant, fer obra dins casa teva. I aquest dret no te'l pot eliminar ningú. Administrativament, tu has de demanar un permís a l'Ajuntament perquè te donin una llicència, menor o major, depèn de com sigui s'obre, però tu tindràs de fer obra.
Sempre s'ha de demanar aquest permís?
Sempre s'ha de demanar. Pensa que i això no és una qüestió de la comunitat de propietaris, és una qüestió administrativa. Jo, per canviar una persiana, he de demanar una llicència d'obres. En aquest cas, he de fer una comunicació d'obra menor i he de pagar una taxa a l'Ajuntament. Però sí, sempre s'ha de demanar permís. Ojo, no és una competència de la comunitat de propietaris vigilar que tu tens permís per fer llicència d'obres. El que passa és que és vera que és una eina magnífica, perquè quan fas obres, dones problemes i no me respon, perquè aquest és el problema, a vegades pues, me'n vaig a l'Ajuntament a veure, si tens llicència, que sigui l'Ajuntament que te freni aquella obra. Però, el que deia, tu tens dret a fer obres, això vol dir que tens dret a molestar els veïnats? No. A on hi ha la línia de molestar els veïnats? Bueno, la línia legal seria l'ordenança de ruïdos i demés.
Clar, però una cosa és fer obres i l'altra és que tu un dematí te despertes i diguis a mi sempre m'ha fet il·lusió tenir les persianes fúcsies.
O tancar el balcó.
Mm-hmm.
Element comuns, però. Clar, és que... Ho he dit molt aviat. És
clar,
dir...
Jo comuns en tenia, però em passa a tothom. Però clar, la persiana de casa teva és teva.
Però pensar sí. Una cosa, la configuració, la configuració estètica de l'edifici és normalment comú. Per tant, canviar el color de la persiana, tancar un balcó, qualsevol alteració a la façana o la configuració estètica de la façana, inclús la porta de casa teva, la porta de replà de casa teva que dona un replà, és a dir, tu no pots posar la porta que te doni la gana. Els edificis tenen unes portes determinades i tenen un acabat exterior. Després estarà que tu la blindaràs o no la blindaràs, no sé què, però s'acabat exterior hauria de ser, ha de ser es comú, no? És que ja està establert. Per tant, aquests són els teus límits. És no afectar en els elements comuns, entenguent com elements comuns tot el que ho són, que no només una llaça o una viga ho és, també la façana és un element
però
comú.
Però en balcons veiem un de son pare i un de sa mare, en el tancament de balcons.
És així.
Això se veu a tots els edificis
és
de
la
ciutat.
És així, però això el que significa és que aquí ha fet obra afectant un element comú, hi ha hagut comunitats de propietaris, moltes que no han actuat, que no
clar,
han fet res, que no l'han aturat,
que ho han deixat. Mira.
Ja està bé. A vegades ho veus, i per nosaltres com a professionals és paradògic, un veïnat que fa una alteració a un element comú, que te tanca un balcó o que te fa una pèrgola, i entonces ho trates a junta i diu un veïnat, ah, no, jo m'agrada. perquè no se trata que t'agradi, vull dir, se trata... Però no li diguis això perquè és mal és que dones peu a que un altre ho tanqui.
Faci el que vulgui. A mi no me molesta.
A mi no me molesta. I és gran mal, que no se'n donen compte molt de veïnats de lo greu d'això, és que si tu permets un balcó tancat, tindràs molt difícil després no permetre que altres balcó tanquin. Vull dir, és una qüestió que ho talles des del primer moment, des de la primera alteració al menys comú, requereixes en aquell propietari, li dius que restitues quin és el seu estat original aquell element i, si no, prendràs accions, o, si no, has obert una veda, vull dir... I si jo tanco el meu balcó, no, però és que el teu és distint, perquè és distint.
I podria passar, per exemple, que com que cadascú ha fet allò que ha volgut, mos arribi, per exemple, d'una sanció de l'Ajuntament?
Bueno, sí, clar, pot passar, evidentment pot passar. De fet, tu el que pots fer és denunciar la comunitat de propietaris, denunciar l'Ajuntament, perquè el tancament... Fixa't, es posa una persiana vermella quan les altres són verdes per dir alguna cosa, no és una alteració. És una alteració de l'element comú, però l'Ajuntament no s'hi ficarà. Ara, tancar un balcó és una infracció urbanística. Vull dir, ja estàs creixent de volum que teva, per tant, l'Ajuntament te pot posar una sanció. Això també s'emplea moltíssim. És a dir, jo te requeresc perquè debis el tancament que has fet en el balcó, però, a més... te posa una denúncia a l'Ajuntament perquè has tancat un balcó i l'Ajuntament te requerirà per debat el balcó i, a més, te posarà una sanció per aquella infracció.
I podríem acabar amb els renous, no? Reprenent el tema que explicàvem just a l'inici, no? Que a banda d'impagaments, morositat, obres sense permís, després tenim els renous. Ostres, és un mal son, que te toqui un veïnat que, per exemple, tingui cans que quan se queden tots sols no t'haurin de lladrar, o un veïnat d'aquests que sempre fan renou a altes hores del vespre.
Que van entaconats tot el dia.
Exactament, això és un clàssic, o la famosa canica, no? Que vàrem explicar un dia que tenia una explicació científica, que és un tema d'esclavegaram o de les canonades, perdó, era de les canonades. Mm-hmm. Te toca un veïnat d'aquestes característiques?
El renou és una de les coses que més t'impedeixen la convivència pacífica, a dir, viure que teva amb un renou és insuportable. Les obres també mos duen moltes vegades molt de renous, que maldament siguin legals. A dir, imagina que tu fas feina que teva, i avui en dia molta gent teletreballa, és tremendo. I quan tens bars, gimnasos, ja no te cert que n'hi ha discoteques en els baixos d'un edifici.
Pis de lloguer vacacional.
Pisos de lloguer vacacional. Aquest tema és absolutament crític. I males, no és el mateix, és una qüestió puntual, que, bueno, és dir, pots advertir en aquell propietari, probablement no tornarà a córrer, a que tinguis instal·lat un negoci que t'alteri la convivència.
Un consell final podria ser que la gent conegui els estatuts de la seva comunitat, que parli amb els seus administradors de finques, que sepi realment com funciona la normativa del lloc on viu.
Per descomptat, és que tots haurien de, quan comprem un pis, interessa-nos per conèixer quins són els estatuts i les normes en aquella comunitat de propietaris.
Mira, com que ja comença oficialment la temporada de Cafico, jo crec que el proper dia podem parlar de piscines. Perquè les comunitats són una font de conflictes i que com que ja moltes persones començaran, no?, a fer els primers Caficos, donaran solució a les preguntes de i puc dur amics a la meva piscina? I quants? Perquè, clar, no és el mateix dur un amic que dur un bon grapat. Jo crec que pot ser molt interessant. Toni i Jaume, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Uns consells, petita pausa per publicitat i continuem tot d'una. Aquí no.
I detres ràdio és cultura.
Inca batalla cultura. Batega diversitat, innovació i gastronomia. Inca batega comerç. Batega comunitat, energia, vida. Inca batega il·lusió. Batega futur. Inca batega. Ho sents.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
Història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del cap vespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Porto Apòstoli, Iller Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Que rapidi! Escapada de la Seu! Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Altres qüestions derivades del bon temps. Augmenta també la presència dels ciclistes a les carreteres. La primavera marca l'inici de la temporada cicloturística aquí a les Balears, amb milers de persones que surten a pedalar tant per esport com per lleure.
I tant, aquest increment, a més de bicicletes compartint via amb vehicles motoritzats, posa sobre la taula la importància de la seguretat vial i també de la prevenció dels riscos. Segons la Direcció General de Trànsit, els ciclistes són un dels col·lectius més vulnerables a la carretera.
Malauradament, les darreres setmanes hem hagut informar d'accidents mortals en ciclistes, com el de la ciclista que va caure a la carretera de Sacalobre. Un tema que volem comentar precisament amb la Joana Ribas, la nostra experta en seguretat vial, per entendre millor quins són els principals riscos i, sobretot, com els podem evitar. Joana, molt bon dia.
Molt bon dia, com estàu?
Encantat de saludar-te. Per començar, per què es considera ciclistes com un dels col·lectius més vulnerables a la carretera?
Hombre, és molt clar, els ciclistes no tenen xassis, és igual que les motos. Estau veient la quantitat d'accidents de motos que han tingut els darrers mesos? Ells són els xassis i han de ser conscients de que no hi ha res que les protegeixi. En cas d'accident, el que pateix és el seu cos.
Evidentment, els vehicles han d'anar molt alerta, han de mirar molt prim per evitar qualsevol tipus de problema, d'incident o de risc, però des del punt de vista de la prevenció també, quines són les mesures, Joana, que hauria de seguir qualsevol ciclista també que va per carretera?
Bueno, ells han de ser conscients que la gent intenta delantar-los tant si pot com si no pot. Què fa? La gent sabeu que un ciclista se'l pot adelantar en línia contínua sempre i quan tinguis visibilitat. La gent s'arrisca a adelantar-los en línia contínua, però molt de pics no tenen aquesta visibilitat. I què passa? Que després ve un cotxe de frente i cap a on se tira el cotxe? Pues, però és que se tira cap al cotxe en sentit contrari o cap a la bicicleta? Pots tirar cap a la bicicleta, que és el bon menor mal te faràs, ¿vale? Perquè el que condueix sempre va protegir-se ell. Per tant, el ciclista ha de ser conscient de que ha d'anar molt al tanto en el moment que l'adelantin perquè el cotxe no l'arrogui. I, a més, guardi la distància de seguretat, que moltíssimes vegades els cotxes les adelanten fora guardar distàncies de seguretat, el que prou a més el vent les pugui tomar.
Una cosa que molta gent no sap, perquè sempre se queixen, no?, quan manen, i diuen, no poden anar en paral·lel. Sí que poden anar en paral·lel. Ho pots aclarir, Joana? Sí.
El ciclista se segueix i diu que per anar de dos en dos sempre que no pertorbin gravament la circulació. Però jo aquí hi veig un problema, jo no ho he entès mai. Jo considero que els ciclistes haurien d'anar sempre, maldament la DGT va dir que anessin de dos en dos. Hi ha zones que sí, però puestos com, per exemple, la Calobre, puestos que és tan difícil adelantar-los, el seu seria que anessin d'un en un i el més enfora d'un dels altres, el possible. Per què? Perquè si tu arrogues un ciclista, a mi no arrogues un. Si van en peloton, les arrogues a tots. Llavors, molt més delicat. Però hi per anar de dos en dos, sempre i quan no siguin un perill.
Clar, Joana, pel que fan els conductors d'un vehicle, quina és la normativa actual sobre la distància de seguretat a l'hora d'avançar un ciclista? Ho dic perquè tu deies, si n'arrotllen un, millor que no n'arrotllin dos, per això tu deies des d'aquesta distància, però quina és la distància legal que un cotxe ha de deixar amb un ciclista tant per avançar-lo com per tenir-lo a prop?
Un sempre hem de guardar en els vehicles de dues rodes, siguin bicicletes, siguin motos, una distància mínima d'un metro i mig. Però per adelantar-los ja, la DGT se'n va anar més enfora i per evitar això, el que va dir va ser, bueno, a més, heu d'invadir l'altre carril per adelantar-los. Per què? Perquè la gent un metro i mig se converteix en 15 centímetres. Vale? Jo, perquè no hi hagués aquest problema, la DGT...
Ai, ara just hem perdut tot.
Vale?
Sí, ara te recuperam. Acaba l'argument, que t'havien perdut una micona.
Idò, la DGT ja va dir que invadiguessin l'altre carril, maldament la línia sigui contínua, vale? Per obligar-nos a guardar aquesta distància de seguretat.
I, Joana, més enllà de la distància de que han d'anar alerta, ser prudents, vigilar, tenir molta esment amb la conducció i amb els perills que hi pugui haver a la carretera, un dels punts claus també és la visibilitat, no? Quines recomanacions hi ha sobre, per exemple, roba reflectant o llums, especialment en condicions de poca llum, no? Si som conductors, òbviament, però si som ciclistes, també, no?
Inclús peatons, vale? A vegades no s'ha d'anar a caminar, vale? Quan ja comença a fer, que no fa fosca, però comença a fer fosca, i nosaltres no ens pensam que nosaltres veiem el cotxe. És clar que nosaltres veiem el cotxe, però el cotxe no es veu a nosaltres. Llavors, hem de ser conscients que seria possible que ens posessin roba reflectant, vale? que nos vessin de lo més enfora possible, tant si són peatons com si són ciclistes, tot el que siguin vulnerables.
És un missatge que jo crec que en aquesta època de l'any, Joana, és determinant, perquè comença la temporada dels ciclistes, la temporada del cicloturisme aquí a les Balears. Malauradament, ha començat amb un accident mortal. No és el primer accident, no mortal, però ha hagut altres tipus d'accidents, i jo crec que cal fer una crida al respecte, sobretot per part dels conductors, perquè la majoria de vegades és per una manca de respecte, de coneixement, o perquè un conductor ha envaït el carril contrari o ha generat un ensurt a un ciclista que, per aquesta raó, ha caigut, no? La caiguda, tu ho has dit, el xassis és el propi cos. Per això, per favor, una crida a la responsabilitat en aquest inici de temporada que just acaba de començar. Joana, moltíssimes gràcies i que tinguis un molt bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
És que, poca broma, circular en bicicleta per les nostres carreteres, jo no sé si vosaltres, més enllà de lo que seria un passeig marítim o una zona on està perfectament acotada, no? O delimitada la part on pots anar tranquil·lament en sa bicicleta, no sé si heu anat alguna vegada per carretera, jo he de dir que no, que me fa por.
A mi me fa una mica de por, fins i tot jo sí que tenc bicicleta i he fet qualque vegada, fins i tot hem hagut a sa ràdio, no?, en sa bicicleta pel carril bici, no?, però me fa una mica de poreta, però bé, hem d'anar alerta.
Fora del carril bici, jo tampoc. Joana Maroto, Xisco Nadal.
Jo és que no sé anar amb bici, per tant, difícilment podré agafar la bici en carretera o per ciutat.
Però no és allò que sempre te'n recordes maldament, hagin passat molts d'anys, això que diuen, no, com anar amb bici, que no, després ho recuper.
No, és que mai me van llevar les dues rodetes. Me'n van regalar una quan era petit i no me van acabar de llevar les dues rodetes i després ja no em vaig aprendre mai i ara, si no, és que me fitxen per el remake de Verano Azul.
Escolta,
assignatura pendent,
que no m'animaré a fer bicicleta.
Te podem ensenyar. T'ensenyem a anar amb bicicleta.
Perfecte, serà meravellós.
De
bon
de perquè mira, tu que vius a prop, podies fer
ús
de la bicicleta.
En bici Palma.
És veritat.
Però crec que si he de triar una bici, me quedaré en sa de deixar Kira amb en Carlos Vives.
Carlos Vives.
La que soni porti,
abans d'aquesta petita pausa. Com se nota, mare de Déu, aquest cuerpecito de viernes, el que feien referència. Sí, sí, és divendres i el cos ho sap.
Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente. Yo te quiero. Porque eres diferente.
A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
És divendres, i un divendres no és un divendres a la totalitat si no parlam en aquest programa de cinema.
If I had a lie, steal, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
I ara que, com cada setmana, Scarlett O'Hara ens ha donat el sus, començam amb una proposta que mescla realitat i thriller. La pel·lícula es diu Prime Crime, A True Story, i està dirigida per Gus Van Sant.
Hoy es 8 de febrero, martes. Les habla Fred Temple. Gracias por escucharme.
Señor Temple, tiene una llamada.
Tengo la cena en 30 minutos. Eso tengo, James.
Ese tal Tony Kiritsis está al teléfono y quiere hablar con usted. Tiene al tipo con la escopeta en el cuello.
Gus Van Sant és un nom clau del cinema independent nord-americà. El recordam per títols com My Own Private Idaho, Good Will Hunting o, per exemple, Elephant, a més de la sèrie Feud, Capote and the Downs, que va dirigir fa no res, que era la segona temporada que mostrava aquesta enemistat de Truman Capote en els seus signes, amb els quals ha demostrat una gran sensibilitat per retratar sempre històries humanes complexes i sovint incòmodes, com és en aquest cas. En aquesta nova pel·lícula, el director s'endinsa en un cas real d'un crim que va sacsejar l'opinió pública. L'argument segueix la investigació d'un assassinat mediàtic, explorant no només els fets, sinó també la construcció del relat, els mitjans i la fascinació social per aquest true crime. La història real és de 1977, que després de ser estafat, un jove, Antoni Kiritsis, es presenta a les seves oficines i segresta el fill del president de la companyia i li lliga al coll un dispositiu mortal amb un filferro connectat al gallet d'una escopeta. I allà és quan exigeix que li retornin els doblers que li havien estafat. Una pel·lícula basada en història real, aquesta febre del true crime que ara ens agrada tant, doncs Gus Van Sant també s'ha tornat a apuntar en aquesta moda.
I molt estètica setentera, és que la pel·lícula sí. Està molt ben ambientada.
Una ambientació perfecta, sí, és veritat. Sí.
Creix. Fins i tot en els...
En el granulat.
En el granulat de la pel·lícula.
Sí. Me pots recordar el repartiment? Perquè acabo de veure rostres coneguts a rompre...
És que no te puc recordar repartiment, estimada, perquè no n'he parlat
encara.
Però jo entenc que la moció de veure anar al Pacino...
És que és impressionant.
T'ha guanyat.
Ai, quan li han passat els anys, eh?
Sí.
No. Però també està caracteritzat, eh?
No està molt major
el Pacino.
Pel que fa al repartiment, destaca com a protagonista en Bill Skarsgård, que es fida en Stellan, germà d'en Alexander,
perquè
només
per
anar a un sopar d'aquesta família. Jo és que seria capaç de vendre'n a Joana Maroto. Si a mi Skarsgård me conviden a casa seva i me diuen no pots tornar a veure en Maroto en sa vida.
És que diria, és el més gran que teniu.
I doncs diré, en a quina hora és el sopar?
Gràcies,
home,
eh?
Els dos germans són un foc encès. Jo no sé si vos agrada més. N'Alexander, perquè la gent ho recordi, era el vampir de True Blood.
Bé, i ara molt de moda, perquè ha estrenat la pel·lícula Pillion.
Big Little Lies, l'home de Nicole Kidman.
Allò que tu vulguis. Ara tothom el recorda per Pillion.
It? la pel·lícula d'It, el Pallasso, és ell mateix, caracteritzat, evidentment. Continua. Estaves dient, un repartiment de luxe.
També ha fet Nosferatu, El Corb, en aquest cas amb Bill Skarsgård, i l'acompanyen en Drake Montgomery, que molt recordareu per Stranger Things, en Colman Domingo, i també Nal Pacino. És a dir, és una pel·lícula que té al manco un repartiment de pinyol vermell. Una curiositat, es film...
85 anys, Al Pacino. Vos en recordeu que havia dit quant anys té, ja faré els 80? No, 85. Disculpa, és que aquesta pel·lícula tinc moltes ganes de veure i no me puc...
No
me puc contestar. Continua.
Jo, si vols, me call i tu vas contrastant dades de...
Continua,
dades d'Al Pacino. Deies, i m'ho hi posant.
Repartiment de luxe.
Un repartiment de luxe, una curiositat, es film combina escenes ficcionades amb fragments gairebé documentals, un recurs molt característic d'en Gus Van Sant, si heu seguit la seva trajectòria, que ja havia experimentat amb altres formats híbrids. Què n'ha dit la crítica? Que això és important. No diuen res d'Al Pacino, Marta Grau, me sap greu? Saps que jo he consultat d'en Al Pacino, no diuen res. En general, diuen que la recepció està positiva, però continguda. S'ha elogiat especialment la direcció i el to reflexiu, tot i que alguns crítics consideren que el ritme és molt pausat i pot no encaixar amb el públic que cerca un thriller més convencional.
Estic molt cansada de gent que vol ritme.
Que això serà rotllo Zodiac. Saps, Zodiac?
Una pel·lícula, mira, te diria que està entre les 10 millors pel·lícules en format thriller que he vist a la meva vida, Zodiac.
Idò, potser aquesta serà la número 7.
Podria ser.
O sa 8.
Oh,
o sa 9. Tot depèn de com ho faci, Al Pacino. Tenim més dades d'Al Pacino, perquè ja no vull saber
més dades coses. D'Al Pacino, no, però canviant totalment de registre...
No, espera, només una cosa d'Al Pacino. Perdona, Joana, que si t'agrada Al Pacino, Prime Video hi ha les dues temporades de Hunters, que ell surt com a capità d'un grup que intenta caçar nazis que varen escapar de l'Alemanya després de la Segona Guerra Mundial.
I doncs, mira, he de dir que, fixa't, Al Pacino va ganar l'Oscar, però no per El Padrino ni totes aquestes pel·lícules. És que la vaig recuperar l'altre dia i me va semblar una pel·lícula bellíssima que va ser per Essència de Mujer.
Que fa de sec.
Exactament. En aquesta pel·lícula va guanyar l'Oscar. Però no robam més temps a les recomanacions.
No, un momentet.
Que, ai.
971-13-99-00. Fans d'Al Pacino, telefoneu i comentant coses. Perquè avui, el dia han declarat el Pacino vell.
Per descomptat. I qui no hagi vist aquesta trilogia, jo no sé, ja s'atorba. Sincerament, ja
s'atorba. Vols fer qualque spoiler?
Se pot fer spoiler? Se pot fer spoiler? Perquè si Namaroto fa spoiler
una cosa
de sèries que ha vist fa una setmana,
avui,
jo puc fer un spoiler d'una pel·lícula que té 30 anys.
Exacte.
No? Dic jo.
Però bé, canviem, si pot semblar totalment de registre, i ho fem ara perquè arriba la família Benetton 2, dirigida en aquest cas per Joaquín Mazón.
Vamos a comer, que esto frío no vale nada.
Yo de la parte africana.
Soy la hermana Teresa.
¿Me pillas sin suelto?
No, hijo, no vengo a pedir, vengo a dar.
¿Pero qué? No, que esto no es para mí.
¿Otro niño?
Se llama Juan Vale. Juan Vale Benetton.
Mira, qué casualidad. ¿Como yo?
Claro, como usted, porque...
La família Benetton 2, dirigida per Joaquín Mazón, un director conegut perquè ha fet molta comèdia familiar i televisiva, entre d'altres, Cuerpo de Élite, De Perdidos, A Río i El Casoplón. Aquesta seqüela continua l'èxit de la primera entrega i aposta per més situacions esbojarrades i embolits familiars d'aquesta família Benetton. L'argument torna en aquesta família particular, tot i que aquesta vegada s'enfronta a un nou repte, que és mantenir la unitat familiar mentre gestionen un negoci que no acaba de tirar endavant. A partir d'aquí, tot es converteix en una successió de situacions còmiques, mals entesos i moments entranyables. El repartiment torna a reunir cares conegudíssimes del panorama espanyol, com són Leo Harlem, que és un dels protagonistes, El Langui, Anabel Alonso, Pepe Villuela, Llum Barrera, Iñaki Marimón. Jo només per aquest cast trobo que paga més la pena anar a veure la família Benetton 2 que no la primera proposta d'avui.
Clar que sí, home.
Què deia la nota que veureu passat? Que és que ara se passen notes i... I és que estic regirat. No, seguiré.
No m'ha mostrat-la, perquè ara la Marta s'ha destapat i aquí no sé si els nostres companys de realització ho podran veure o llegir. Hem de fer un rètol que sigui alerta Maroto spoiler.
Clar.
Atenció. Sí, avui volen baixar les tors.
No, veig que...
Sí, totalment. Ja no poden dir més.
Que digui, que especifiqui, Marot Spoiler, sí, perquè així donarem un avís als oients i als espectadors. Clar, i així, exactament, davallen el volum.
O pujaran el volum, perquè aquí les recomanacions s'escolten a les totes.
Totalment d'acord. Què han dit els crítics d'aquesta pel·lícula? Que no arrisca gaire, que repeteix fórmules ja conegudes o sorpresa. Tot i això, reconeixen la seva eficàcia com a entreteniment lleuger. Encara que aquesta segona part incorpora, hem de dir, més escenes rodades en exteriors i aposta per una producció una mica més ambiciosa que és original. Sabeu que, com que la primera va funcionar, aquí hi ha hagut com a més euritos per poder fer una mica més de filigrana.
Bé. I seguim amb més coses, no? Perquè tenim fins i tot una tercera recomanació, que és Mi querida senyorita, que és un remake dirigit per en Fernando González Molina.
¿Es hermoso amar? Y ser libre al mismo tiempo.
Yo nunca he sido libre. Había conseguido...
González Molina, en aquest cas, Fernando González Molina és un dels directors més comercials del cinema espanyol recent, amb grans èxits com Tres metros sobre el cielo o Palmeras en la nieve. Aquí revisita el clàssic Mi querida señorita, una pel·lícula de 1972 dirigida per Jaime Darmiñán, on José Luis López Vázquez, Julieta Serrano i Antonio Fernández enxanquete el repartiment. Una pel·lícula que fins i tot va estar nominada als Òscar. Una història que en el seu moment va ser molt avançada, tractant temes d'identitat de gènere a una Espanya encara molt conservadora. Recorden que l'any 72 Franco encara era viu. L'argument segueix la història d'una dona que en un moment clau de la seva vida descobreix una veritat sobre la seva identitat que ho canvia tot, és que és intersexual. I a partir d'aquí la pel·lícula construeix un relat íntim sobre identitat, acceptació i llibertat personal. La protagonista és l'actriu intersexual Elizabeth Martínez i l'acompanyen Ana Castillo, Paco León, Manu Ríos, Maria Galeana, Nagore Aramburu, que molt la recordareu per Los Domingos, pues qual va guanyar un Goya, o per exemple la sèrie de Movistar Plus Querer, que si no l'heu vista l'heu de veure perquè és una meravella, que és un repartiment de pinyol vermell. Els productors són Los Javis, que ara han estat seleccionats a Canes per La Bola Negra. El guió original era de Jaime Darmiñán i de José Luis Borau, però aquí l'ha passat pel sedàs l'escriptora Alana Portero, autora de La mala costumbre, una novel·la que, si fa no fa, tracta precisament la història d'un nin transexual que aniria molt en relació a la història de Mi querida senyorita. I s'ha concebut, hem de dir, com una reinterpretació contemporània, adaptant el missatge original als debats actuals sobre identitat i gènere. No està tan ambientada a l'època de Mi querida senyorita, sinó que aquí és com si haguessin fet un vot temporal i han passat a l'actualitat. Pel que fa a la crítica, ha estat en general favorable. S'ha valorat especialment l'actualització d'aquest relat i la sensibilitat en què es tracta aquest tema, tot i que alguns sectors comparen inevitablement aquesta versió a l'original i consideren que no arriba al mateix impacte. Bàsicament, perquè no era el mateix parlar d'intersexualitat l'any 1972 que parlar-ne ara, el 2026.
Bones
aquestes
pel·lícules.
Són les tres recomanacions d'aquest cap de setmana.
Crec que la primera i la tercera són molt potents.
Veig que no vos veuran al cinema la família Benetton.
La veritat que no, però aquesta Mi querida senyorita...
A mi em fa moltes
ganes.
Jo no vaig
veure l'antiga, la veritat.
Jo l'antiga la vaig veure, t'he de dir que em va deixar com a molt impactat. Evidentment, no l'any 72, perquè jo no era ni nat, però sí que és una gran pel·lícula d'en Armiñán, veurem amb aquesta. I qui és molt fan de la família Benetton és el proper convidat, que ja va veure la primera, li va encantar, i supos que anirà a veure la segona.
Juan Gabausada, bon dia.
Bon dia. Digue-li convidat, treballador d'aquesta casa des de fa 21 anys. No l'he vist encara.
Però, meam, en aquest programa ets un convidat,
ah,
estimat.
Ah, sóc un convidat, val, perfecte.
Clar, t'ho convidem cada dia. Gràcies, bé, convidem els companys d'esports.
Moltes gràcies.
Però estàs bé, estimat?
Jo sí.
Ah, no, és que...
M'agrada molt el teu outfit, ho he dit a la redacció.
Gràcies.
Aquesta combinació gris-negre.
Nebres del millor que ets tu.
I t'afavoreix molt. Dit això...
Després d'aquesta oda a l'elegància, poden sí? repassar l'actualitat esportiva, veritat?
Efectivament, el Mallorca no juga aquest cap de setmana, però sí que ho fa l'Illes Balears a Palma Futsal. Després d'un dia sense competició, l'equip torna a escena amb un repte realment exigent. Demà juga a la pista del Gimbi Cartagena, amb només 6 jornades per davant, i de l'Illes Balears pel futsal, que necessita victòries per assegurar-se la seva presència pel play-off, pel títol. I també aquest cap de setmana important per l'Azul Marino, que també juga demà a la Lliga Challenge de bàsquet. Disputa el penúltim partit de la fase regular davant el Real Canoe, el que serà també el darrer compromís de la temporada a Son Moix. I les mallorquines juguen molt en aquest partit perquè no poden permetre's cap errada si volen assegurar l'ascens en directe i proclamar-se campiones de la competició. Podran ser campiones demà, i això és important, si guanyen el seu partit i perd el Celta. Esperem que això passi i que siguin campiones, perquè han fet una temporada i estan fent una temporada a l'Azul Marino Mallorca molt, però que molt espectacular i molt bona.
Vos escoltem tot d'una i ampliem aquesta informació. Que tinguis bon cap de setmana, Juanga.
Gràcies.
Repassa ara el contingut del programa al dia, que les nostres illes està a punt de començar, a Menorca, Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia, no som na Clara i Mamí, sóc en Pere Givert.
Bon dia, Pere.
Avui parlarem amb en Marcos Puig. Bon dia, bon dia. Avui parlarem amb en Marcos Puig, que és tècnic d'immigració del Consell Insular de Menorca, per saber com s'està vivint a l'oficina d'informació i orientació per a persones migrades aquest procés de regularització administrativa que ha tirat endavant el govern espanyol. Rebrem a l'estudi l'actriu i cantant menorquina Rita Barbé, que demà presenta a l'Auditori de Ferreries l'espectacle musical Los Tiempos que Vivimos. És divendres i, per tant, farem un repàs de la crònica social menorquina amb en Silve Pons. Bon cap de setmana.
Igualment per tu. I Nieves García, Eivissa i Formentera.
Bon dia. I nosaltres, com fem habitualment els divendres, posarem el focus en la cultura. Per això començarem parlant de llibres i avui ho fem amb la llibretera Maria Cardona, que ja es prepara per Sant Jordi i que ve carregada de propostes literàries. Després escoltarem la música que està descobrint a Geòrgia, el músic i productor Pere Navarro, i acabarem el programa repassant l'agenda del cap de setmana, l'esportiva amb el nostre company Raül Medrano, i la més cultural i dosi amb la nostra companya Ivona Aranyó. Bon cap de setmana.
Igualment per tu. I el dia a Mallorca, amb Jaume Noguera al capdavant, què mos presenta?
Mira, començarem parlant de la plataforma Palma Beach per revitalitzar la platja de Palma, que, com que comença la temporada, han fet una trecalada, una taringa d'actes esportius i musicals per dinamitzar l'estiu en una de les zones turístiques més importants de l'illa de Mallorca. Parlarem amb Miquel Ferrer, responsable de Palma Beach. Després parlarem amb l'Ajuntament de Marratxí, perquè durant aquest dia volem fer un seguiment a la falta de relleu generacional que hi ha en el món dels fang, els ceramistes. Una verdadera pena. I avui en Xavi Canyelles, en el seu món de paraules, mos farà viatjar a un país que està de plena actualitat per conèixer el seu idioma. Anirem a l'Iran per aprendre com sona el persa, o també anomenat Farsi, un país molt interessant pel que fa a història.
Continguts ben variats, els que mos proposa el dia a Mallorca. Jaume, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Igualment a tots.
Nosaltres posem punt i final en aquest programa. Ja sabeu, tornem dilluns a partir de les 9, que aprofiteu per fer aquest petit parèntesi, sobretot descansar. Fins dilluns.